Canten els pets que al món hi ha dues classes de persones. Nosaltres afegim que hi ha les que els agrada llegir i les que no. Avui parlarem amb una persona que li apassiona la lectura amb només, atenció, 24 anys, ens ha tornat, bueno, lelos, perquè, clar, havíem de fer el seu currículum i de debò que no sabíem ben bé, de debò, que hem intentat atinar, però ens ha costat. De moment, el que sabem és que ella és comunicadora, sens dubte, que és creadora de contingut digital en català i amb els anys s'ha convertit en una de les booktubers més respectades de casa nostra, és a dir, recomanen llibres a través de vídeos a YouTube, i és que no només li fascina llegir, sinó que també gaudeix molt compartint-ho. I també li agrada molt el cinema. Ha treballat a la ràdio, a la televisió, ja veureu, 24 anys, insisteixo. I quan queden només dos dies per Nadal, avui doncs hem dit, va, et convidem al programa perquè ens recomani bones lectures per aquestes festes i que ens expliqui també la seva brillant i prometedora trajectòria al món de la cultura de casa nostra. Laura Botet, hola.
Què tal? Bueno, després d'aquesta introducció, no sé què dir, la veritat, m'heu pintat aquí molt bé, jo no em veig tant com tant així, però bueno, molt, molt contenta de que m'hagueu dit de venir.
Com, o sigui, perquè tu com et veus? Perquè 24 anys, jo de debò recomano la gent que vagi a YouTube. Uh-huh. De fet, està... Bueno, com tens el canal de Booktuber? Es diu així o no? Perquè...
Es diu Booktuber. És un concepte que jo no coneixia fins que me'l van ensenyar tipus el 2013-14, que es veu que a Llatinoamèrica ja es portava bastant i allà el feien servir i era més popular. I aquí jo no sabia ni què era. O sigui, jo sabia que existien els youtubers, però no sabia que existien els booktubers i resulta que n'era una sense saber-ho.
Que bo.
I aleshores vaig començar a fer servir el concepte i va haver una mica aquí a Catalunya també com de boom, sí, de gent que va començar a fer aquests vídeos parlant de llibres en català a YouTube i que, per tant, érem tots booktubers sense saber-ho una mica. Sí, sí, però està molt guai que existeixi aquest concepte. Ara també ha passat a TikTok i es diu BookTok. Vull dir que a tot arreu on hi hagi un book davant vol dir que alguna cosa va bé perquè és gent parlant de llibres.
Que bona. Escolta, tu com vas començar en aquest món? Perdoneu, no, insisteixo, espera, que no em vull, que si no, no me'n recordaré. Mm-hmm. Si entreu al canal de la Laura... Laura, perquè
tranquil·la.
T'he dit Laura abans, també.
Sí, però estic molt acostumada. Són dos noms que van molt lligats.
Perdona, t'ho juro que ho heu fet sense voler, Marta. Escolta, Marta, això et volia dir. Hi ha aquest TED Talk que vas fer a Nova York, mm-hmm, amb 14 anys.
15, sí. És que no vull donar-me més mèrits, vull dir, era l'edat que era, però
escolta,
sí, sí.
Ni una avui, Marta. Perdona, però és que tens... Avui ens hem posat a la redacció i dèiem però aquesta noia, vull dir, és que és impressionant.
Va ser una experiència increïble que va sortir una mica del... Bueno, va ser molt inesperat perquè jo estava al col·le i la professora d'anglès, per l'assignatura d'anglès normal del col·le, ens va fer uns vídeos com imitant una TED Talk per fer com un... No sé, per fer un treball de classe, bàsicament, sí, i per fer alguna cosa una mica diferent. I jo el meu l'anava a fer d'alguna cosa molt estranya, tipus, com que les TED Talks poden ser el que sigui, anava a parlar... Pues, jo què sé, de mites i de coses així que em cridaven l'atenció, però al final vaig anar a última hora per fer l'entrega i vaig dir, bueno, parla del que saps, perquè no estic per fer un guió d'alguna cosa estranya, i vaig parlar de llibres. I vaig fer, doncs, això, una demo, que era imitant el que seria una TED Talk, parlant de llibres i dels booktubers i tal. I el vaig entregar a classe i la nostra professora ens va dir que ho enviaria a TED-Ed, que és la part d'educació de TED, per si en penjaven algun a la web. I jo ho vaig enviar, va passar l'estiu i quan me'n recordo que vaig tornar al col·le i em va venir a buscar la meva professora d'anglès, que es deia Susanne, i me'n recordo que em va agafar un moment per banda i em va dir, Marta, vaig enviar el teu vídeo, no sé què, va agradar molt a TED, el penjaran, i jo contentíssima, en plan, buah, gent de TED, ha vist el meu vídeo, quina il·lusió, i em diu, i volen que vagis a fer la xerrada en persona i que vagis a Nova York. No, em vaig posar a plorar, vaig tenir un examen després, el vaig suspendre perquè no estava gens concentrada, perquè Nova York és la ciutat dels meus somnis i que pogués anar allà per parlar de llibres i que m'ho estiguessin pagant i que fos amb TED, vull dir que... Va ser una experiència increïble. És l'única vegada que he estat a Nova York a la meva vida, tot i ser de les meves ciutats preferides del món. Ara, per sort, hi tornaré aquest any. Però sí, va ser, bueno, de veritat.
Va ser una experiència inoblidable.
O sigui, estar allà davant de... No sé quantes persones hi havia en aquell auditori, però moltíssima gent, més tota la gent en streaming, que sí que van ser com 2 milions de persones que fan traducció en directe en no sé quantíssimes llengües. Vull dir, és que és TED, vull dir, és molt heavy. I estar allà parlant de llibres, que és el que més m'apassiona, bueno, no sé, em feia moltíssim moltíssima il·lusió i no em podia creure que fos real, la veritat.
Marta, bueno, insistim, entreu al seu canal de YouTube de Marta Botet i allà doncs veureu aquest TikTok que és impressionant, només que 15 anys, no hem dit? Amb aquest
exacte
anglès.
Bueno,
i sobretot el contingut que vas llançar amb aquest, no? Amb aquesta xerrada.
Gràcies.
Escolta, jo et volia preguntar, no? Com vas començar en aquest món? Perquè si comencem pel principi, tu amb només 9 mesos, perquè em sembla que ho expliques,
sí,
no?
Sí, ho dic a la TED Talk, sí.
Gairebé sense saber ni parlar. Ja estaves en contacte amb llibres, no?
Sí, o sigui, a casa meva els llibres han estat sempre allà, no com a decoració, sinó com a element que els meus pares sempre els he vist llegint tota l'estona. La meva mare és filòloga, vull dir que la lectura em ve per ella i els llibres... O sigui, jo em vaig plantejar, he acabat estudiant comunicació visual, però durant molt de temps vaig pensar de fer estudis literaris perquè al final és com... Sempre m'han acompanyat, sempre han estat allà. La meva mare sempre m'ha explicat els clàssics de literatura universal i catalana.
Que bé.
I sempre he anat a les seves conferències, vull dir que... sentir parlar de llibres, a més, no només llegir-los, sinó estar en contacte com amb la literatura i en compartir-la i en veure com a la gent li pot apassionar que li parlin d'un llibre, sempre m'ha quedat molt a prop i sempre he pensat que era una cosa molt necessària tenint en compte que no tothom llegeix tant i és algo que jo vaig aprendre al col·le quan jo em llegia coses i els explicava a les meves amigues i elles no llegien pràcticament.
I com ho portaves això, Marta?
Perquè... Bueno, doncs era com, però com no podeu llegir, saps? O sigui, com podeu estar preferint fer una altra cosa que no sigui llegir. Per mi era un dels meus passatemps preferits.
Sí.
Llavors, en part, per això vaig crear el blog, que el vaig fer amb 11 anys, perquè sempre he tingut molt contacte amb el món digital i amb les càmeres també, per això al final he acabat fent comunicació audiovisual. Però jo i la meva millor amiga teníem un blog com de broma, imitant iCarly, que és una sèrie que ara potser les noves generacions no coneixen, però per la meva generació va ser bastant important del canal de Nickelodeon, que eren una gent que feien vídeos en directe a internet. I llavors jo i la meva millor amiga vam fer això amb un blog. I llavors, després jo em volia fer més i vaig pensar de què puc parlar, que no sigui com monòton o repetitiu o tal, i vaig pensar de llibres, perquè, ostres, hi ha gent de la meva classe a qui no li agrada llegir, potser si els explico jo els llibres a través d'internet, amb un muntatge dinàmic, no sé què, els hi vindrà més de gust. Jo vaig començar per això i, mira, vaig anar fent durant quasi 10 anys.
És una meravella, de debò. Jaume Borja, no, està per aquí el Jaume Borja. Com et quedes, tu? Com et quedes? Pots dir-ho, eh? Pots
parlar, si vols.
Jaume Borja, Marta Botet.
Què tal, com estàs?
Què tal, molt bé.
Clar, és que estava... Jo saps que estic gravant, llavors estic com digerint, processant, estava processant. Ah. Encara estava la pregunta de la TET, jo, dels 15 anys. Llavors, bueno, molt guai, no? Que hi hagués gent...
Que
hi hagués gent tan jove amb les coses tan clares i que hi hagués gent tan jove que promogui la cultura, que al final la literatura és cultura.
100%.
I en una vida tan trepidant com la que portem ara, que tot és tan ràpid i que no aguantem unes stories de 15 segons. Llavors, que algú tan jove digui llegiu llibres és molt guai.
És molt important. Jo també ho noto, que el meu cervell crec que ha canviat i s'ha alterat amb el consum de TikTok i que tot és com superràpid i trobar el moment de fer una pausa, llegir unes paraules, processar-les, entendre-ho i després a sobre parlar d'aquests llibres amb la gent del
teu... Com ho fas tu davant d'aquesta societat?
Que
tenim, que estem hiper mega estimulats i tan ràpid.
He de dir que jo sóc d'aquestes persones, o sigui, necessito aquesta hiperestimulació tota l'estona i cada cop em costa més llegir en aquest sentit perquè em costa com concentrar-me i parar i llegir. Vaig començar també a consumir audiollibres per aquesta necessitat de sobreestimulació i de poder fer com dues coses,
clar,
a la vegada i d'estar llegint o escoltant aquestes paraules mentre feia una altra cosa i aquest va ser una de les claus per mi per també mantenir la lectura present en el meu dia a dia tot i estar fent altres coses, però si no és molt important que siguin bones històries, o sigui, és important trobar bons llibres i recomanar bons llibres, perquè és això el que t'enganxa. Si una història és bona, te n'adones tu mateix que per molt que necessitis aquesta sobreestimulació et quedes enganxat a les paraules perquè t'acaben absorbint.
Marta, perquè sabem que des de molts anys vas fer de booktuber, no? Ara tu tens una mica, diguéssim, perquè estàs dedicada més al món del cinema, però clar, com era, no? Com era el criteri per seleccionar? Com ho feies, això? Els llibres, perquè recordem, insistim en català tot, eh?
Sí. He de dir que per mi la clau principal era que m'hagués agradat molt, perquè com que ho havia de transmetre emocionalment una mica i era la manera en la que em sortia a fer aquestes coses. Al final vaig començar amb 11 anys, no sabia que era el món de la comunicació tampoc, no, o sigui, feia el que em sortia natural, no pensava ni en números ni en editorials, que també va ser un tema quan em van començar a dir que si em podien enviar llibres i els podia ressenyar, i me recordo que o sigui, ho penso ara i suposo que ho hauria enfocat diferent i està molt bé que ho fes de tan petita perquè els hi vaig dir, bueno, només el recomanaré si m'ha agradat perquè no volia fer ressenyes de llibres negatives perquè jo no era una crítica literària, jo el que volia era que la gent llegís, llavors ja hi ha prou no lectors com perquè sobre una persona faci un vídeo de 10 minuts dient per què no t'has de llegir aquest llibre? No, només parlava de llibres que m'agradaven perquè a la gent li agafessin ganes de llegir-los, llavors aquest era el meu criteri principal, que a mi m'haguessin agradat molt i llavors pogués compartir aquesta passió.
I tu a banda tenies feedback, no?
Exacte.
I quin era aquest feedback?
Clar, era molt... És molt graciós la concepció d'internet i com ha canviat en aquests anys, perquè jo me'n recordo d'això, de quan vaig començar i tipus, feia els posts al meu blog dient hola, gent del món, no sé què, perquè era com, buah, és internet, és que tothom em pot llegir, puc arribar a tothom, és molt fort, com ni se'm va passar pel cap fer els vídeos en anglès o en castellà, perquè jo els feia en català perquè és la llengua que parlo, i després molta gent em preguntava, però no vas pensar en fer-ho en un altre idioma per poder arribar a més gent? I era com, és que no penso en la gent a qui arriba això, saps? Simplement era com penjar-ho i que ho trobés qui ho hagués de trobar. Llavors, començar a rebre aquest feedback de escoles o de gent que em deia m'han posat el teu vídeo a classe i ara em llegiré aquest llibre perquè tal, o escoles que feien treballs amb els meus vídeos, o gent que em deia m'he trobat el teu vídeo per casualitat i m'has fet enganxar-me aquest llibre, o vaig penjar un vídeo de Mirall Trencat el 2020 durant l'època de la selectivitat de tots els del 2002.
Ui, que els hi va caure, no?
Sí, tothom es va mirar aquest vídeo i era molt graciós perquè tots els comentaris eren no fa spoilers del llibre, no us servirà per tal, però és molt interessant el que diu i em feien molta gràcia els comentaris que vaig rebre durant aquella època perquè era gent que estava estudiant i volien un vídeo que expliqués tot el que passava en el llibre i com possibles preguntes d'examen i clar, jo no era això, només estava parlant de lo molt que m'havia agradat Mirall Trencat. Llavors, no sé, el feedback sempre m'ha semblat increïble i molt divertit poder interactuar amb gent que s'ha trobat els teus vídeos de tu a casa teva parlant d'un llibre que t'ha agradat.
Deixa'm preguntar-te també, Marta, perquè sovint es diu això que el sector del llibre té una mala salut de ferro. Mhm. Tu has treballat i treballes com a prescriptora entre joves, sobretot lectors, tu, just en un moment en què molts asseguren que això ho tenim i ho arrosseguem, Marta, que els joves no llegeixen. Què els hi diries tu? Quina percepció tens?
Jo he de dir que, clar, per mi la lectura té molt bona salut, però és... O sigui... Clar, això és la meva bombolla, però que s'estiguin traient les lectures obligatòries de les escoles, que ja no sigui una optativa literatura catalana o literatura universal al batxillerat, jo vaig fer el batxillerat artístic, jo vaig fer literatura catalana, castellana i universal, i sense aquestes tres assignatures jo no hauria disfrutat del batxillerat, ja t'ho dic ara, perquè eren les meves tres assignatures preferides. Llavors, que en un món on la lectura sí que està... en risc de cada cop caure més en l'oblit, perquè som una societat que l'únic que fa és estar a l'ordinador consumint vídeos estúpids moltes vegades que hi ha internet, que les escoles no promocionin la lectura, això sí que em sembla, o sigui, a partir d'aquí sí que tindrà una mala salut la lectura, perquè són molt importants les lectures obligatòries. Si Mercè Rodoreda i Mirall Trencat no haguessin estat a les escoles, la meitat d'aquest país no se'ls hauria llegit, i és història de Catalunya i de la literatura catalana. Vull dir que sí que em preocupa la direcció en la que estem anant, perquè ja entre els joves és una mica un perill i per això es necessiten prescriptors literaris i per això es necessita gent que comparteixi lo molt que li agrada la lectura, però si les escoles, que és el lloc on s'ha de cultivar aquest amor pels llibres, ells mateixos ho estan traient, bueno, ells mateixos, el govern, doncs malament anem, i això sí que em preocupa molt.
Clar, nosaltres estem amb la Laura... torna-hi, amb la Marta Botet, deixa'm... perquè avui ens... Clar, nosaltres volíem que fessis de prescriptora, tot i que fa temps que no fas sobre llibres, et demanarem alguna pel·lícula.
D'acord, les puc colar.
Em pots colar alguna pel·lícula, però de moment comencem amb aquests llibres que ens recomanes, que ara, en principi, tenim més temps per Nadal, no?, que ve com més de gust. Quins llibres en recomanaries, Marta?
Doncs jo he pensat en tres llibres que m'han marcat molt a mi com a persona, com a lectora, i que per tant recomanaria a tothom fer-los un cop d'ull. Són tres llibres escrits per dones, a més, i de temàtiques bastant diferents. Llavors, anant d'enrere en endavant, comencem amb el més antic, que, o sigui, tenim un clàssic universal, un clàssic català i després un llibre contemporani. El clàssic universal és Little Women de Louisa May Alcott, o sigui, en català Donetes, que és un llibre que crec que és perfecte per llegir per Nadal, perquè per mi té aquesta energia com cozy de familiar, perquè al final explica aquesta història de quatre germanes que bàsicament explicat d'una manera increïble per la Louisa May Alcott, veus com es fan grans grans i quins són els problemes de ser una dona, de ser una germana, de la societat en la que vivien, de... No sé, per mi és un dels llibres que més familiaritat i més com calidesa em transmet, i mira que et fa plorar, et fa riure, vull dir, passes per tot el ventall d'emocions que et puguis imaginar, perquè les quatre germanes són molt diferents i les vas seguint a totes elles i com s'enfronten, doncs, a la seva vida i al seu dia a dia de maneres molt diferents, però pots empatitzar amb cada una d'elles, saps, per les coses que els hi van passant.
Quantes vegades t'has llegit, Donetes?
Ostres, doncs he de dir que la primera vegada que me'l vaig llegir va ser l'adaptació del Geronimo Stilton. O sigui, el Geronimo Stilton fa adaptacions de clàssics per nens petits, vale?
I que jo, bona aquesta!
Sí, sí, m'he llegit en plan Ulisses, no sé com, llibres que anava traient adaptats a... Sí. O sigui, eren tots ratolins i tenien els típics noms aquests que li posa el Geronimo Stilton, que afegeix rata davant de tot com ratalona i aquestes coses. Doncs la primera vegada que em vaig llegir Donetes va ser amb l'adaptació del Geronimo Stilton. I després, no sé quan va ser la primera vegada que vaig llegir l'original en anglès, però l'he llegit potser sencer una vegada, però allò, anar agafant diferents paràgrafs o cada cop que veig la pel·li potser torno a un capítol que m'ha agradat molt, no sé, bastantes vegades. O sigui, és una història que està molt present a la meva vida perquè, a part, la pel·lícula, la nova pel·lícula de la Greta Gerwig és impressionant, ja que puc colar recomanacions de cinema també. Es va estrenar el dia de Nadal de fa, què va ser, el 2020? No, el 2019. Bueno, no ho sé, però...
Va ser abans de pandèmia?
Va ser abans de pandèmia.
Jo vaig anar al cinema a veure-la,
Jo també, i vaig anar, a més, crec que va ser l'1 de gener del 2020.
Buah!
Llavors, per això, es va estrenar el 2019, el 25 de desembre del 2019, i és una pel·lícula que... és un llibre que s'ha adaptat moltíssimes vegades, com es fa amb els bons clàssics, perquè sempre hi ha algú que li vol fer revisitar-lo i interpretar-lo d'una nova manera audiovisualment, però la de la Greta Gerwig, per mi, és la més trencadora, i es mereixia un Òscar, perquè, bàsicament, altera la línia temporal que havia escrit la pròpia Louisa May Alcott, i poder explicar la història d'una manera diferent, una història que s'ha adaptat ja tantes vegades al cinema i fer-ho d'una nova manera i que tot i així mantingui l'energia del llibre, a mi em sembla un repte molt difícil de superar i superben aconseguit, evidentment, amb una crew increïble, o sigui, el Timothée Chalamet, la Saoirse Ronan, fan una interpretació estel·lar. L'escena de Lori declarant-se a la Joe és una escena que jo miro molt, molt més sovint del que hauria de reconèixer. Està penjada a YouTube i la meitat d'aquestes visualitzacions sóc jo veient aquest vídeo per plorar. La banda sonora de la pel·lícula és impressionant, composada per Alexandre Desplat, que és un compositor increïble, i me la poso moltes vegades per escriure, per estudiar. Vull dir que, en general, l'univers de Little Women és un univers que tothom hauria de conèixer.
Mare meva, o sigui, ja amb aquesta descripció, Jaume Borja, poques, no? Te'l llegiràs,
el Jaume Borja intentant fer la seva feina i sent obligat a interactuar, pobre.
Anava a dir... no, és una recomanació. No, és una recomanació.
Què és això?
És de caràcter obligatori.
És obligatori, no? Sí, sí, 100%.
100%. Vinga, doncs d'aquesta primera recomanació, va, que ens en portes dues recomanacions més, no, Marta?
Exacte. Intentaré no allargar-me tant, perquè soc conscient que he fet una múltiple recomanació. El següent seria Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, que és el clàssic català.
Que bé,
que
un clàssic.
És un clàssic que també em vaig llegir durant la pandèmia, cosa que és bastant tard a la meva vida, perquè tenia 20 anys i 100% l'hauria d'haver llegit abans, però a vegada estic contenta d'haver-ho fet en aquell moment, perquè estant tancada a casa, no tenint res més a fer, em vaig poder inserir 100% en el món que va crear Mercè Rodoreda, que és per mi dels millors que té. O sigui, mira que és una gran escriptora, però per mi Mirall trencat és fort, perquè jo em vaig llegir La plaça del diamant al col·le i no em va encantar. O sigui,
I de cop i volta llegeixes Mirall trencat?
I en canvi Mirall trencat em va semblar, bueno, és que una obra mestra, si ha, només el pròleg ja és increïble. Avui dia sembla una novel·la en si sola, fa una anàlisi de tot l'univers literari que crea ella mateixa, que és impressionant. Però és que després la història, vull dir, Mirall trencat és la història d'una família, és la història d'una casa, és una història que pot enganxar a tothom en qualsevol moment, perquè també és coral, visites molts personatges, però amb una veu cantant, bueno, que és història de Catalunya, que és la Teresa Goday de Valldaura, que és, bueno, una dona increïble, una matriarca, i és un personatge que tot català hauria de conèixer, sincerament.
I Marta, tu tens un desafiament, no? Mirall trencat, per un futur o no?
Jo, totalment cert. Jo, com a persona que s'està intentant ficar en el món del cine i a qui li agradaria algun dia fer l'adaptació cinematogràfica de Mirall trencat, perquè de moment només s'ha adaptat com una sèrie de televisió, i hi ha moltes coses en aquella adaptació amb les que jo no estic d'acord. Hi ha una escena en concret del llibre que... canvien el simbolisme d'una cosa molt important. En fi, que sempre ha estat un somni meu, des de que em vaig llegir aquest llibre, vaig pensar, buah, tant de bo fer l'adaptació al cinema, perquè crec que podria ser, bueno, és que és de les millors històries que tenim en aquest país, per tant, s'ha de fer una macroproducció.
Vinga, i acabem rapidíssimament amb la darrera recomanació que ens porta la Marta.
L'última recomanació és Normal People, de Sally Rooney, en català Gent Normal.
Ui, has portat ja... T'has llegit la nova o no?
No he llegit Intermezzo, perquè en realitat a la Sally Rooney només he llegit Normal People, però em va alterar tant, me'l vaig llegir a més durant cap d'any, per tant crec que són unes bones dates per llegir-te'l, perquè és un llibre que et fa replantejar-te una mica la teva existència i com et comuniques amb les persones del teu voltant. A mi, bueno, és la història d'un noi i una noia que són gent normal, que porta a pensar també la cançó de Manel que es diu Gent Normal, i explica la seva relació i com van creixent des dels últims anys del col·le fins a que es graduen de la universitat, i com la seva falta de comunicació, bàsicament. Per tant, si tu tens una persona amb qui, una situationship, amb qui mai t'has pogut comunicar bé del tot, aquest llibre et trencarà bastant el cor.
Marta Botet, moltes gràcies. Mira, és que saps què passa? Que hem de connectar amb el Tibidabo, perquè tenim allà dues Martes...
Sí o què?
...que estan a punt de baixar. I has provat el Merlí, la nova atracció del Tibidabo?
No. Ala, que guai, estan allà ara mateix, quina enveja.
Fem una cosa, et pots quedar res. Anem a publicitat i em dones, m'ajudes a donar-los i pas a les altres dues Martes.
Molt bé.
Què et sembla? Els hi donem
ànims.
Som-hi
amb les Martes.
Amb els senyals horaris, que arribem al punt de 12:15 i a la tornada, va, baixada de Marta Jarque, amb una altra Marta, avui al Merlí. Ara tornem.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2:00 PM tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes. A partir de les 4:00 PM, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4:00 PM, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, és que hem de córrer, Marta, ajuda'm, perquè hem de córrer a parlar amb les altres Martes.
Clar, abans que estirin, que en caiguda de lliure.
Les tenim preparades. Pau Escó, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bona tarda.
Ben acompanyat amb el tio. I a la Giró, que també ens acompanya. Hola, a veure, no sé amb qui puc parlar, amb la Olma, eh? Olma!
Ai, Mercè, quins nervis. La Marta acaba de posar el cul. La cadira de la caiguda lliure Merlí del Tibidabo, i el que farem serà retransmetre en directe
aquesta
caiguda de... I no t'ho perdis, perquè és un moment històric, perquè també tenim a la directora del Tibidabo, la Rosa Ortiz, aquí amb nosaltres, que ens ajudarà a retransmetre aquesta caiguda lliure. Rosa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Ara sí que sents a la Mercè. Digue-li hola. Estàs més nerviosa que la Marta, crec.
Rosa.
Què passa? Hola, Mercè.
Rosa.
Que se'ns queda sense jo. Com va la Marta?
Ai.
La Marta?
Bueno. S'ha aixecat.
Sí?
Ai, que s'està fent enrere.
Oi que no vol pujar? Bueno,
ai, que no vol pujar.
Marta Botet, traslladem el Tibidabo.
Me'n vaig jo cap allà, jo encantadíssima.
A veure, què passa ara, Rosa?
Ah, no t'ho perdis, que què passa? Doncs que la Marta, ara anirem.
Ha canviat de lloc.
Ens vigila. No, saps què passa? Que la Marta és molt bona persona i és el que hi havia unes nenes que volien anar juntes i els hi ha decidit el lloc i ara ens hem de moure nosaltres i estem fent la volta. Però bé, el Merlí, a Rosa, Mercè, sí. Crec que també tens una altra Marta a l'estudi. Mira, la veiem des d'aquí. Està a punt d'enlairar. Quan tarda això? Quan tarda? Quant tarda, Rosa?
Bueno, ara pujaran 2-3 minutets.
Mare meva, 2 o 3 minuts pujant.
Ai.
Sí, bueno. Ai, la tenim al davant, ja està, ja la tenim.
I després baixa de cop.
Marta! Ai. Estàs preparada? Per què és l'única que
no cridis, Giró. Giró, per l'amor de Déu, que ens agafarà aquí un infart.
Clar, nosaltres no ho estem veient, això.
Mira que
què està fent la Marta? És l'única que no va lligada.
No, ara lligant, mira veus? Està en el color aquest marronós. Havia puixat a la blava i ara s'ha anat al color marronós. És que ella volia que et diguéssim que anava a la blava.
No.
Però s'ha canviat de color.
Escolta, Rosa, tu recomanes a la gent que...
Número 4.
Que es tregui les sabates o no per pujar aquesta pel·lícula de lliure?
Jo vaig estrenar sense sabates, perquè, clar, jo portava una... Era l'estiu, portava unes sandàlies que digui, si des d'allà dalt se'm cauen i faig mal alguna
cosa. Ai, això està a punt. Comença ja?
Sí, Giro, ja. Escolta, però està de la maneta, no?
Perquè... Ai. Està en l'aire, la Marta ja està en l'aire, està patint.
Però està amb l'altra Marta o no?
Adéu, no, està sola, l'hem deixat sola, ens està tirant petons.
Sí.
Petons, s'està
acomiadant. Per si de cas.
Ràdio Estel. Ui, això és històric, us heu d'imaginar, sé que això és ràdio, però que està ja tothom...
Està pujant al cel.
Està pujant al cel. Quan
mira, Giró, ho podran veure els nostres oients a xarxes, quan penjarem,
20 metres ja. Ui, esteu escoltant cada cop això.
No, a mi aquest soroll se'm posa aquí l'estómac.
Mercè, estic patint per la Marta, que després...
Quina cara fa.
No la veiem.
Ja no la veiem. Veiem els peus.
Està massa amunt.
Creus que es marejarà Rosa, la Marta?
No, que va.
No.
Va, ara arriba el moment de més tensió.
Ara és preciós.
Mira, jo ho estic vivint, des de l'estudi.
Sí, 35 metres, aproximadament, i està donant tota una volta, 360.
Sí.
Ara està veient Collserola, el mar, Barcelona...
Uah.
Ara s'ho està passant pipa, perquè ara és com si estiguessis enlairat. A més, els peus et volen, estàs allà fantàstic. Ara és el millor moment.
No és el millor moment, perquè tens una tensió aquí, Rosa, que dius, a veure quan em tiraran o quan no em tiraran.
No, però et dissimula, perquè com que les vistes són tan meravelloses, això potser no l'altre lloc, no, però Barcelona i aquí el Tibidabo, això és meravellós.
Ai, què fa ara? Què fa? Torna a pujar.
Sí, clar, ara no està ben bé als 50 metres.
Encara no.
Escolta'm, aquesta caiguda lliure enganya, eh? Enganya, perquè s'atura gairebé dalt de tot, no et tira, et deixa amb tensió, a veure quan cau, i ara encara pujarà més. Ara sí que està pujant a dalt de tot, està a punt de coronar l'estrella, no, Rosa?
Sí, ara tens una sensació molt divertida, perquè no saps ben bé quan et tiraran.
Estic molt nerviosa jo, Mercè.
I nosaltres a l'estudi també.
No, quin patir.
Baixa o no?
Quan tarda? Ai, quants segons?
Espereu uns segonets. Espera, potser ara...
Ai,
queda poquet ja, eh? Ara...
Estic patint molt, de debò.
Veus com mouen els peus?
Sí, estan movent els peus perquè estan molt nerviosos.
Ai! Ja està, ja.
Ai. Ai, ja baixa. Ja està baixant. Marta Hart, que està baixant.
Ai, la Marta, quina cara. Ai.
Què?
Ai, fa molt mala cara.
No, home, no.
Fa molt mala cara.
Però ja està baix. Ha tocat peus a terra?
Ui.
Bé, fem una cosa.
Fa molt mala cara.
Espera.
Marta!
He vist Mallorca!
Diu que ha vist Mallorca. Crec que ha dit que diu que ha vist Mallorca. Vine aquí, Mercè, que ara la tenim. Ara no se li
desperta. Però res, feu-nos un tastet, que després tornarem a connectar.
Sí. Marta, una declaració.
Una declaració.
Sembla que he vist un mallorquí fotent-se una enciamada amb sobrassada.
Mare de Déu.
Si tu quin cop, fas molt mala cara.
Home, no.
Ha sigut horrorós.
Fem una cosa.
Trobo que feu esperar molt a la gent a dalt, anar donant voltes, això ha sigut horrorós,
clar, és el bo.
Tremolen molt les cames.
Bueno, Marta, fem una cosa, Harke. Ens ho expliques després, perquè ara deixem que et caupaeixis. Marta Botet, jo no sé si a tu t'han agafat ganes de pujar al Merlí.
Moltíssimes, ja les tenia abans de sentir l'experiència, però després d'aquesta tremolor de cames i de veure Mallorca, jo també vull.
Clar, és que tu diràs, Gascó, tu com ho portes les alçades?
Bé.
Sí, i t'hi pujaries o no?
Sí.
Noi, tu, escolta, que bé. Bueno, va, doncs res. Què portes? Amb qui vens acompanyat avui?
Amb el tio.
Però és... Marta, és així sempre, eh?
M'ha estat molt gràcia les respostes monosil·làbiques.
És que estic flipant.
Per què?
Sabeu què m'ha passat avui?
Ai, bueno, va, què t'ha
passat?
Això
és el que tenia ganes d'explicar.
Exacte, Marta, a veure, què t'ha passat?
Que el meu gos s'ha menjat el tio que tenia que portar.
Què em dius ara?
Sí.
De veritat, sembla la típica excusa del gos.
No, sí, ho era. Bueno, però, a veure, avui volem fer un programa de cuina fusió.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits.
Bueno, Marta Botet és que havia de marxar, llavors, a veure, Pau Gascó.
Ordre.
Ordre aquí a l'estudi, si us plau, perquè ordre. Ara amb la Marta Jarque, que connectarem de nou amb ella.
Deixa que els òrgans se li posin a lloc.
Farem un especial final de programa amb la Jarque i la Olma Giró des del Tibidabo, perquè ens expliquin també les experiències, perquè el Tibidabo no t'ho acabes, tens el Merlí, tens la realitat paral·lela, si m'haig millor dit, la realitat virtual. Tu quan fa que no vas al Tibidabo, Gascó?
Des de que era petit.
Des de que eres petit, doncs has de repetir, perquè no cal ser petit per anar al Tibidabo.
Ja, però no tinc temps.
Ja, això és una altra. Bueno, has de pensar que durant aquestes festes de Nadal està obert, com ens ha explicat la Rosa Ortiz, la directora del Tibidabo, per tant pots anar-hi quan vulguis.
Sí, sí. Saps què passa? Que els cuiners durant Nadal treballem.
Ja.
Sí, tinc un missatge per
et
tothom.
Et trobo avui que estàs una mica hate, eh?
Sí, estic alterat. Estic
clar,
alterat.
És que amb el que t'ha passat...
Però un missatge per tothom, si us plau. Si aneu al Tibidabo, o aneu a un restaurant, o aneu a qualsevol lloc, sí, penseu que hi ha gent que treballa. I aquesta gent també té família. Per sí, tant, si us plau, sigueu amables.
Bueno, això ja sentis, clar.
No. Bueno, no està de més dir-ho, si us plau, amb els treballadors.
Va, doncs mira, dit això, aquest recordatori que ens fa el Pau Gascó, què ha passat amb el tio? A veure, tu...
Avui la idea era posar... Avui la idea era fer el tio... Era, o sigui, una cuina fusió...
Sí.
Però no. Per què? Perquè he pensat, bueno, tenim el cagatió nosaltres i a Europa tenen el buix de Noel. Saps el tronc de Nadal que
sí,
es mengen?
Sí. Vale.
Llavors he pensat, i per què no fem un tió buix de Noel?
Sí.
Però és que aleshores he descobert que la tradició europea del tronc de Nadal que es mengen ve del tió. Toma ya.
Cagatió. Literalmente, el tronco que caga.
Bueno, és que clar, és que què ens vols parlar avui? Per tant, primera...
Vale, el tio...
Primer avís que ens dones.
El tió és una celebració pagana que representa la natura adormida de l'hivern. I que al colpejar-lo, el despertem i defeca la riquesa que hi ha dintre.
Sí. Vale,
aquesta és la tradició del cagatió. Tradicionalment es cremava i s'escambaven les cendres que tenien propietats protectores. Aleshores, ara... M'ha agradat molt, sempre busco músiques i busco per internet aquesta la setmana quan preparo el guió i he trobat uns talls molt interessants perquè heu de pensar que els catalans són famosos arreu del món gràcies al nostre tió. Que la gent li diu cagar tió, senyors, no es diu cagar tió.
No, ja ens ho va dir Virgili,
tió. I el fem cagar. I ara sí que anem amb els talls. He portat una selecció de talls de diferents... gent forània, alguns en espanyol, en castellà, alguns en anglès, són molt fàcils d'entendre, que parlen de la nostra tradició del cagatió. Escolteu què pensen de nosaltres al món.
Cagatió, literalmente, el tronco que caga.
Vale, aquest és un francès que està fincat a Barcelona i fa un vídeo només per explicar, aquesta és la introducció, per explicar que nosaltres tenim un tronc que traga. Ara anem al Late Night, un show dels Estats Units que té de 3 a 1,5 milions d'espectadors. És la Kate McKinnon, que és una actriu i humorista, amb el presentador Seth Meyers.
Catalonia.
Yeah.
They have something called the cagatío, or poop log of Christmas.
This is a real thing.
És una real thing, totalment, és una real thing, senyors. Tenim un tronc que caga, així, senyor. Després tenim en Viggo Mortensen, que ell té una connexió amb Catalunya, home. Tots sabem que té una connexió amb Catalunya, però té un error, que diu tio, ell ho confon amb Mankel, que, bueno, l'accent és important, Viggo. Hem de pensar en els accents. Això que sentireu ho explica a la CBS, ni més ni menys. El programa de James Corden té sentat al costat el Kurt Russell, ni més ni menys, i és un programa que només veu 500,000 de persones.
Catalonia, where Barcelona is. And
yes.
And they have, I've never heard of this anywhere else. Instead of Santa Claus, they have the crapping uncle.
The uncle.
The crapper uncle, que no, és el cagatió. I ens ara anem a Anglaterra, a la BBC. El gran actor Stephen Fry, conduint un programa, diu això.
They are a very scatological people, the Catalonians. They call their Christmas log the cagatió, the shit log.
I per acabar, un humorista que es diu Jim Gaffigan, que ens dona la cirereta.
Cagatío, I don't understand that. Cagatío, it's just like, it's almost like Catalonia was like, what else can we do?
What else can we do?
Bueno, escolta, molt bé aquest repàs, realment.
Són famosos, doncs, els catalans. Famosos els catalans. Ens queixem de que no ens venem bé, si ens venem de conya.
Escolta, i la recepta?
La recepta, doncs no la feu.
El desembre congelat, confusa retira, hàbil de frescorona, tot el món...
T'has desfet, avui.
Estic destrossat. Tinc la cuina, Mercè. Si ho sapiguessis, tinc la cuina.
Bueno.
Un Cristo.
Sí?
Oh!
No ens ho podem imaginar, no? O sigui, no, tu ets dels... Necessites tot ordre i...
Sí, sí. Sí, sí. Ha sigut caòtic. O sigui, és una recepta que jo volia fer. Tenia una
però
gran idea.
Però qui s'ha de menjar, la gala?
La gala, sí. Bueno, això ha sigut la cirereta. Estava fent el cagatió, el tió, perdó. Aquest tronc de Nadal, que després veureu a xarxes, que he fet una estructura de fusta amb dos potetes i damunt he fet el tronc de Nadal perquè semblés un tió. I aquí ho tenim representat amb la seva manteta i una espècie de barretina. El tenia fet i l'estava decorant, no m'estava quedant gens bé i estava pensant, què faig, el repeteixo o no el repeteixo? Però és que, clar, no tinc temps, aquest, he de fer-lo a les 12, tal. Bueno, va, tirem. I m'he despistat un moment.
I ja està.
I quan he tornat a la cuina, la gala s'havia menjat mig tronc.
Déu-n'hi-do.
Jo, hola.
I què és, pobra gala? Bueno.
No, bueno, ara ja patirà, a veure si n'aprèn. I clar, ara he tingut que repetir-lo, però és que repetir un tronc de Nadal no és fàcil.
Perdona, però t'ha quedat perfecte.
Però estic estressadíssim. Estic destrossat.
Ja t'hem donat el Nadal abans que comencés.
Però és que aquí vull empatitzar amb tothom que tindrà algun desastre aquest Nadal.
Això sí, mira, perfecte.
Veus? Que no passa res, ja està, tu. El Pau també li passa.
Sí.
És, mira, se te'n va tota la merda.
Que estem preocupats.
I ja
quin
està.
Consell els hi donaries?
El brou de... pues mira, que paciència i estimeu-vos a vosaltres mateixos. Diem que cuinar és un acte d'amor, pues estimeu-vos a vosaltres mateixos. Pot passar, pot passar. Són receptes difícils que no les hem fet mai o que les hem fet poques vegades.
Clar.
O que les hem fet un any fa.
Clar.
I a vegades pot passar, mira, un desastre. Doncs pues està, aneu als restaurants, que estarem oberts.
Obriu el Follia o no?
Tanquem
quins dies
només el dia
obriu?
Nadal.
Ah, val.
Només el 25.
I la resta per Sant Esteve...
Al sac.
Bueno, molt sac. Bé. I
sí,
suposo que està
servei
ple.
Públic, servei públic. Va, el Sant Esteve el tenim rebentat, sí. Després, altres dies tenim lloc.
Cap d'any també feu?
Cap d'any també fem. I el dia 1 també. Tot. Bueno, tot i Reis. Tot.
Doncs
i després farem un descans. Després farem un descans. Sí,
bueno, ben merescut.
Podrem recuperar-nos.
Per tant, m'estàs dient que aquest tio igualment l'has fet en second round, però, perdona, però fa molt bona cara.
Sí, sí, no, però bueno, és una planxa de pa de pessic que no té més. No us diré, que les quantitats són 4 ous, separem el rovell i les clares, tenim 120 grams de sucre, separem la meitat per muntar les clares i l'altra meitat per muntar els rovells. Un cop tenim aquestes dues coses muntades, afegim els rovells 120 grams de farina. Quan tenim la farina, els rovells remenats, i afegim les clares muntades amb compte, com sempre fem amb els pans de pessic, i aquesta massa, que és la massa de melindro, també, és la mateixa massa que es fa servir pel melindro, l'estirem amb una màniga, amb una placa que tingui paper de forn. La coem al forn a 180, uns 10-12 minuts, amb calor dalt i a baix, i ja està, la planxa ja la tenim feta. Com la farcirem? Aquí depèn de cadascú, podem ficar nata muntada, trufa... Jo, clar, amb què alimentem els tions? Com s'alimenten els tions?
Bueno, això cada casa té el...
Bueno, majoritàriament amb mandarines
i
torró.
Torró li dones?
Bueno, jo és que he volgut pensar que li donem torró perquè m'anava bé per... per fer-lo.
Clar.
Aleshores, he fet una marmelada de mandarina, he empapat la planxa, i després he fet una crema de torró. Una crema de torró és una crema pastissera que quan gairebé està feta li afegeixes una barra de torró. O sigui, seguiu la recepta d'una crema pastissera. 4 ous per mig litre de llet, 4 ous, 40 grams de maicena i 80 grams de sucre. Això, munteu la crema pastissera, busqueu a internet, que serà superfàcil. O sigui, bulliu la llet, tireu el sucre amb els ous i la maicena i llavors torneu a bullir fins que es passeix i quan ja gairebé està espessa li tireu el torró esmicolat i això és una crema de torró. He escampat ben bé la crema de torró damunt de la planxa que ja estava empapada de marmelada i l'he enrotllat amb carinyo, amb el plàstic film, aquest plàstic que li diem film, perquè ens ajudi a fer força, que quedi ben apretadet. I un cop ho tenim apretadet, jo us recomanaria deixar-ho reposar. Jo no he pogut deixar-ho reposar. Cagant llets. Aleshores, mai millor dit. I aleshores, res...
Quanta estona ha de reposar?
L'ideal seria d'un dia per l'altre, perquè així es queda més homogeni, però bueno. M'he oblidat dir de fer un altre tronquet més petit, perquè així podrem fer les branques, veus? Ensenyarem les intimitats... Sí. Ensenyarem les intimitats...
Ai, ara li treu la manteta.
Ensenyarem les intimitats del tio.
Però, Gascó, i aquestes pinyes que has col·locat aquí, això és decoració?
Sí, són decoració. No són
vale, perquè dic, noi, que sí que t'ho has currat, que semblen de xocolata de debò. I aquests tronquets, mai millor dit, que aguanten el tió, no? També...
Són fusta, això és fusta.
Això també està
fotent. He fet una estructura de fusta perquè no em veia amb cor de fer un xocolata.
I has posat xocolata perquè aguantés. Bueno, però això està ben pensat,
xocolata
també.
Xocolata per decorar una mica. Home, era per fer aquest símil entre el tió i el buix de Noel. No té res més que això. És un bon postre. Clar, aquí a Catalunya no tenim postres tradicionals de Nadal.
No, clar, és que ho estava
pensant. Tenim dolços.
Bueno, xocolata desfeta, que tu vols prendre... Jo ho prenc molt per Nadal.
Bueno, ah, sí?
Sí. Bueno, casa nostra...
Després del dinar.
Mira, després... De fet, la nit del 24 no fem sopar de Nadal a casa.
Però, tio...
No.
No fa tio?
Sí, però el fem l'endemà. El fem, o sigui, fem...
A veure, què és això? Para.
No, mira, fem cagar el tio el dia 25.
Però això no pot
abans
ser.
Sí, home,
això
sí.
No pot ser.
Com dieu?
Sí, home, sí. Cadascú, això s'ha de... Respecte a tots.
No jutgem.
Escoltem i no jutgem. No, perquè aquí hi haurà un debat, però això és que cada casa és... Ara, el que està clar és que cal Jaumet el que es fa és... es va a Missa del Gall, sopa cadascú a la seva, i després de la Missa del Gall... que per ser aquest any a Torà no n'hi ha i hem d'anar a l'endemà, el dia 25, però el que fem és la xocolata desfeta, que però és com el ressupor.
Com es fa la xocolata desfeta? Recepta, Mercè, recepta.
Com, bueno, doncs compres la xocolata en pols?
Ah, no.
I com se fa?
Com faries una xocolata? Si jo et dono una tableta de xocolata, una tauleta de xocolata,
va,
com la faries?
No, doncs jo fatal. I tu?
Al bany Maria, la fonem. Un cop està fosa, li afegiríem. Depèn.
Espera't un moment, eh? Agafo.
La tableta de xocolata. Tableta de xocolata a la pedra, que seria la més adient per fer això, la més tradicional.
Sí.
I ho fem amb un bany-maria, un cassó amb aigua, i aleshores dintre un altre cassó o un bol inoxidable que resisteixi la calor, que no sigui de plàstic.
Va.
I posem la tableta de xocolata que vagi fonent. Un cop està fosa, podem posar-hi un líquid. Podem triar dos líquids, bàsicament. O aigua o nata.
Tu què recomanes?
Jo recomano aigua, perquè si hi ha algun intolerant a la lactosa, l'aigua no afectarà, pot fer-ho servir. Hem d'anar amb compte, perquè la xocolata té una capacitat espessant, de fet, per això la fem servir moltes picades de guisats. Per tant, el primer líquid que li posem quedarà com una pastarada. I pensareu, ostres, l'he cagat. No! Continueu, una mica de fe, és un acte de fe. I poseu una mica més d'aigua i remeneu. Aigua tíbia, no aigua freda. Aigua tíbia, perquè si ficau aigua freda, el que farà és quallar la xocolata. I aneu remenant, I afegiu l'aigua necessària, poquet a poquet, fins que tingui la textura de xocolata desfeta. I ja està. I no cal comprar productes ultraprocessats com la xocolata en pols que us venen al supermercat, doncs, i que porta maicena perquè es passeixi la xocolata.
Doncs pues mira, jo ho feia d'aquesta manera. Perdona una cosa, ara això sí, s'ha d'anar remenant tota l'estona o no cal?
No. Si està al bany-maria, no, perquè no es cremarà. El que hem de remenar és quan posem l'aigua.
Clar.
Això sí, però mantenim el bany-maria o mantenim en un lloc tebi. No la podem bullir. Si la bullim, es tallarà. Per tant, ha de ser un lloc tebi i ja està. I no costa res fer xocolata desfeta ben feta, tradicional.
I olor a mentura.
D'acord, dit això...
Tastem això o què?
Sí, fem-ho directe.
No?
Sí, home, sí.
Avui la Mercè, avui la Valença pot. Espero que pugui. que vulgui.
Què? Ui, la Vanessa fa així uns ullets dient, no ho sé jo, eh? Sí, bueno, avui, sexy, la Vanessa. Bueno, diu que sí, pot ser.
Avui sí que farem una cosa divertida.
El José diu que fa com pena tallar aquest tronc tan xulo.
No fa pena, no fa pena.
Tan ferm que ens has portat.
Posem una música xachi.
Que no t'agrada aquesta. Ai, Gascó. A veure, ara li estàs tallant el cap al pobre tronc?
O si vols tallar el cul...
Bueno. Ah, perdona, això és interessant. És que ara veiem com les interioritats, com tu deies, perquè es mantingui, no? I aquest,
hi ha una estructura de fusta que ha currat amb fil.
Escolta, parla al micro... Que
hi ha una estructura de fusta que... Hi ha una estructura de fusta que hem embolicat amb fil perquè sigui més o menys higiènic.
D'acord.
I que no m'he atrevit a fer de xocolata perquè seria malgastar xocolata i ningú se la menjaria. Per tant, és només una estructura, un trípode. He fet un trípode per
has
poder,
fet un trípode,
per poder ja... disposar el...
Tu aniràs a dormir, no?, després d'aquest...
No, tinc que fer... Demà... Saps què tinc que fer aquesta tarda?
Què has de fer?
El capó rostit de Nadal.
Ah, toca tu!
Clar, no, tinc que fer l'escudella i el capó, però avui faré el capó.
I demà l'escudella, eh?
No, demà no, el dia de Nadal. Jo el faig el mateix dia.
Escolta, i els canelons del dia de Sant Esteve, quan els fas?
No els farem, els fa la mare, els encarrega, aquests. Home, sí, no cal fer-ho tot. Viviu tranquils, no cal fer-ho tot. Aneu a restaurants.
Què? Jo vull que la Vanessa també li faci una queixalada.
Dona'm el mòbil.
No, diu que no.
Que no et fies de mi? No et fies de mi, Vanessa?
Uf,
oi, senyor?
Bueno, mira.
Pa dentro.
És Nadal, tu. Sí?
Ah, que sí.
Vinga, a veure. Oh!
Pamplona, digues Pamplona.
Perdona, Pamplona. No, mira, jo sóc molt poc d'aquestes coses. T'ho dic de debò, eh? De dolços. Està boníssim, Gascó.
Moltes gràcies.
De debò. Però aquesta és el que deies tu de marmelada. De...
Es nota?
Bo. Però sembla fins i tot... Perdoneu, eh? Dolç de llet té una mica al punt.
No, la crema de torró, això.
És la crema de torró.
Mm.
Uf! Boníssim. Això quantes calories porta? No vull saber-ho.
Res. Mira, la xocolata desfeta em porta una mica més.
La xocolata desfeta em porta una mica més.
Clar, perquè aquí hi ha aire. La xocolata desfeta no hi ha aire.
Mare de Déu. Escolta, boníssim. Un 10. 10
gràcies.
Points, de debò. Acabem aquesta trilogia de Nadal?
Això és la bola extra de la trilogia de Nadal. Ara us vull recomanar un verset. Tu fas versets o què?
Jo? A casa?
Sí.
No. Bueno, no? Ja, abans em feia, però ara ja no. Tu sí.
I el José fa versets o què?
Em diu que no, el José.
El Ferran?
El Ferran sí.
I la Vanessa? No fa
la Vanessa no. El Ferran es posa damunt la cadira.
Va, us en dic un de fàcil, vale?
Veure,
i així també us vull desitjar... El dic i així acabem o què? Bueno. És curtet, eh? O m'allargarem?
No.
57. José. Pues aleshores m'espero. De què xerrem? Vols que xerrem d'alguna cosa?
Avui el Gascó està desfet, eh?
Avui ja estic... Home, és que o estic massa calmat o estic massa excitat, mai estic bé, ja?
El punt al dente del Gascó...
Què?
Això està molt bo. Vull dir, jo ja no sé si estic dinant... O que, avui tenim dinar d'equip, eh?
Ah, sí?
Sí.
On aneu?
Al Bertolí.
Al Bertolí, va.
Sí, home, sí.
Us cuidarà.
Home, i tant.
Hem fet uns quants àpats d'empresa, eh?
Al Bertolí.
Al Follia.
Al Follia, clar. Al Bertolí, clar.
No, n'hem fet uns quants, eh? Porto un... Sí, també, de fet, l'atacat que porto, sí, sí. A més, no pares d'agafar... grups d'empresa entre setmana, al cap de setmana venen les famílies i ara ja prepara tot el tema del Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, els menús per endur... O sigui, la restauració és potser el moment més maco i més intens de l'any, i això es nota. Però bé, també et carrega l'energia el fet de... Una cosa, és magnífic, jo compadeixo la gent que té el Nadal a climes tropicals, o climes càlids, com Austràlia, Sud-amèrica, perquè tot el merder de cuina que fem... Jo avui he dit molta escatologia, però bueno, caga tió, merder, merda... Aleshores, avui cagaràs tió. Heu pensat això?
Avui què?
Cagaràs tió.
Benvingut sigui.
Ah,
de
doncs,
debò.
Que ells tenen
que
fer...
Està... Mira, és que, Vanessa, me l'he acabat de Gascó.
El
que
les neveres.
Jo és impossible que m'acabi cap dolç, ja t'ho dic ara.
El cheesecake sí, eh?
El cheesecake sí. Però poques coses, ja t'ho dic ara.
Doncs ara, per sort, aquí fa fresca i podem deixar coses. Les neveres no les teniu sobresaturades? Doncs una abraçada a totes les neveres, perquè estan donant el màxim de si. Els congeladors a tope, les neveres a tope, els balcons amb ampolles, els bidets plens de glaçons amb ampolles, també. Les banyeres, tot ple no sabem on posar més coses a refredar, ja. Això és un caos. I clar, si tu tens Austràlia, que és estiu,
clar,
com ho fas? Que m'expliquin a mi. Saps on tinc els cardets, jo, per l'escudella?
Els cardets?
Els cardets al balcó. Tinc els cardets, ja no sé on posar les coses.
Bueno, dit això, va, que ens explicarà totes les interioritats el Pau Gascó. Va, vols música, tenir música de...
Així de Berset?
Com de Berset? A veure, el José, bueno, tria la que vulguis, José, perquè el Berset el farà el Pau Gascó, eh? És el Berset que, tradicionalment, que fas a casa o no?
No, és un que us proposo, jo.
Ah, està bé, això. Va.
A veure.
Com sona la música? Mira.
La música l'ha posat? Perfecte.
Va, Pau Gascó fent el Berset
català. Seria com un haiku, és molt petit, eh?
Haiku? Va.
Menja bé, caga fort, noi, i enriu-te'n de la mort. I a recollir pasta, tu.
Perdona, però que això és una merda.
Ai, millor dit.
Clar, que és aquest Berset de res. Jo...
Home, el Berset és diminutiu, no?
És un Berset en tota regla.
Què vols que et canti, el cantar de Miocid?
Que no te'l saps.
No, ma mare sí, però jo no.
És que ta mare, tenim un repte pendent amb ta mare.
Sí, sí, sí. Perquè, sí.
Què li va passar, com li va anar al metge? Perquè havia de...
Bé, bueno, va haver-hi una urgència, la van tindre 5 hores allà en espera, va bueno. Ser... Li van... Però almenys, almenys estava contenta, perquè és molt fredolica, i li van posar una manta amb calefacció per esperar. I això, ella ja la van guanyar. Si li poses calefacció, ma mare ja, com una gallina, es posa tot...
Déu-n'hi-do, pobreta. Bueno, la... Li enviem una salutació molt especial. Jo ja m'he menjat el truquet.
I a més?
No, jo no vull més. Ara els nostres companys que s'ho mengin. Gascó, dir-te, de part de tot l'equip, que ens encanta com ens cuides, com ens cuines cada dilluns aquí al matí a Ràdio Estel. Brutalíssim, de debò. Desitjar-te unes molt bones festes. Intenta descansar.
Sí.
A la mesura que puguis, i sobretot un feliç 2025, i que siguin nosaltres, Gascó.
Moltes gràcies.
Aquesta és la meva versió Berset, una mica amb pinces, però de
no passaré gràcies. Per la porta.
Ai, va, Gascó, que vagi molt bé, gràcies per aquest tronc de Nadal.
Moltes gràcies.